Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast, amb Hora Nova.
En mobilitat, hores d'ara, situació prou tranquil·la. Avui a les carreteres, a la B24, balliran a una avaria a les instal·lacions del túnel, tallant la calçada i es fan desviaments per la Nacional 340. També una altra avaria, en aquest cas de vehicle, la B231, a Esparreguera, provoca també circulació intensa. A banda, també, retencions habituals a la B20 i la B10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R3 registren hores d'ara retards per una incidència provocada per robatori de cable de coure entre Granollers, Canovelles i les Franqueses del Vallès. I els bombers de la Generalitat treballen des de les 6 d'aquest matí en un incendi declarat en un pis del carrer Mercè Rodoreda a Sarrià de Ter, al Gironès. Fins a 15 dotacions s'han desplaçat al lloc dels fets per tal de controlar l'incendi que ha afectat a la tercera planta i s'ha propagat per la façana als pisos superiors. El foc ja està controlat, però els bombers continuen treballant-hi en l'estructura dels pisos afectats juntament amb tècnics municipals. També estan avaluant els serveis bàsics de l'edifici per tal de garantir-ne la seguretat. En total, s'han atès 19 persones, 2 persones han estat traslladades al CUAP Güell i 2 més han estat traslladades, en aquest cas, a l'Hospital Santa Caterina de Salt. I precisament el fum i l'olor de cremat de l'incendi a Ribauta, al sud de França, han arribat a diversos municipis catalans, especialment al Maresme, però també a comarques gironines i del Vallès. El 112, de fet, ha rebut 237 trucades relacionades amb aquest fenomen, tot i que no hi ha cap incendi, com dèiem, actiu aquí a Catalunya. Bombers i Protecció Civil han confirmat que es tracta del fum del transportat pel vent d'aquest incendi i han descartat emergències locals. Els bombers preveuen, de fet, estabilitzar-lo durant el dia d'avui i es considera el pitjor incendi dels darrers 70 anys, un incendi que ja ha cremat, recordem, més de 16.000 hectàrees, ha provocat també un mort, diversos ferits i persones desaparegudes. I els abocaments de residus incontrolats als punts de recollida rurals de la comarca del Solsonès han experimentat un increment en els darrers anys i per això el Consell Comarcal ha arribat a un acord amb Mossos i agents rurals perquè s'incrementi la vigilància en les àrees amb contenidors per poder detectar i sancionar a multes que poden arribar als 6.000 euros a aquestes conductes incíviques. I la reunió entre els socorristes en vaga, que presta el servei, i també l'Ajuntament de Barcelona ha acabat amb una nova proposta que podria desencallar aquest conflicte. Després de la mediació amb la Conselleria de Treball, els vigilants de les platges han decidit mantenir la vaga, però consultaran al col·lectiu si accepten o no aquest document. I pel que fa als esports, avui es completaran els triangulars de quarts de final dels històrics amb la participació de l'Hospitalet, Júpiter i Europa. El club gracienc, per cert, ha anunciat ahir a la tarda un amistós d'entrenament de porta tancada.
Notícies en xarxa. Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'Obert per Vacances d'avui dijous 7 d'agost. Avui es va saber que l'incendi forestal entre Narbona i Carcassona ja ha deixat un balanç d'un mort i 3 desapareguts, a més de diversos ferits entre civils i bombers. El foc ha cremat més de 16.000 hectàrees i continua actiu, tot i l'esforç de centenars d'efectius per estabilitzar-lo. També ha obligat a evacuar càmpings i habitatges i ha afectat la mobilitat a la zona amb el tall de l'autopista A9 que connecta amb Catalunya. I també hem sabut que el Servei Català de Trànsit instal·larà 3 radars nous i augmentarà un 30% els controls a les carreteres de Lleida després d'un juliol amb xifres molt dolentes d'accidentalitat. Les mesures busquen reforçar la seguretat en ple estiu i, sobretot, dissuadir conductes de risc en vies especialment transitades per turistes i treballadors temporers. I finalment, Barcelona ha decidit prohibir les rutes d'alcohol a tota la ciutat i durant les 24 hores del dia. L'Ajuntament amplia així una restricció que fins ara només afectava l'Eixample i la zona del litoral. Amb aquesta nova norma quedaran sancionades les activitats que promocionin el consum massiu i organitzat d'alcohol, sobretot en circuits pensats per turistes. I en el programa d'avui seguirem coneixent rumberos del ventilador i en aquest cas farem parada en Los Amaya. També tindrem temps de preparar-nos per a la següent onada de calor. Veurem com està funcionant la campanya comercial durant aquest estiu i parlarem de formació coneixent l'oferta de màsters internacionals pel proper curs. També sortirem a cercar el Josep Sunyer i coneixerem les paraules i també cançons de l'any 2021. Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 5 minuts a les 9 del matí. Com cada dia establim connexió amb Tarragona Ràdio i saludem primerament el Josep Sunyer. Bon dia, Josep, com estàs?
Molt bon dia, Manel. Molt bé, molt bé.
Doncs escolta'm, estem tots ben atents amb les orelles ben obertes perquè ens expliquis o ens donguis les opcions dels tres llocs, les tres alternatives a on et podríem trobar avui.
Doncs mira, la primera alternativa és un monument piramidal, això és important, el matís piramidal, d'època romana, de Tàrraco, que han descobert recentment. Anem cap allà.
D'acord.
La segona, em sembla bé aquesta,
Em sembla molt bé.
La segona, el cub de Rubik, de forma piramidal, que viatja pel món i ens ensenya matemàtiques.
En això sóc molt dolent, Josep. Per tant, no m'aniria malament una bona classe.
Ja en som dos, dos de lletres, eh?
Sí.
I la tercera, reproducció de la famosa piràmide del Louvre, de París, que s'estrenarà a Salou. I anem cap allà, nosaltres.
Doncs aquesta em sembla també molt, molt interessant. Per tant, si et sembla, d'aquí una estona, ara vosaltres, els oients, ja podeu, si voleu, doncs, votar a través de les nostres xarxes i dir, aventurar-vos també a dir on es troba avui el Josep Sunyer. D'aquí una estona, doncs, ho descobrirem. Gràcies, Josep. Fins després.
Fins ara.
I avui tenim a l'estudi algú que coneix el comerç lleidatà des de dins i també des de fora, des del despatx i des del forn. És el president de Pime Comerç Lleida, ha liderat el gremi de forners de Lleida i, a banda, continua al peu del canó de la seva fleca al forn Llaràs de Lleida. Amb ell parlarem sobre les dades del comerç local, que sembla que han estat positives. Ara ho sabrem tot, i això, unes quantes rialles més sobre pans i pastissos amb el Manel Llaràs, que ja el tenim amb nosaltres. Benvingut.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el nostre company de M1FM, l'Arnau Vilà. Bon dia, Arnau.
Hola, bon dia, Manel.
Doncs, Manel, començant per al principi, comencem forts aquest 8,8% d'increment al comerç. El detall a Catalunya, el juny, sona molt bé, però això al carrer també es noten aquestes dades?
Sí, la veritat és que sí que tenim una tendència ja des de fa un temps de red, però d'una manera del consumidor, d'aquest comerç local, aquest comerç més proper, moltes vegades que s'havia perdut, però quasi diria que des de la pandèmia molta gent ha tornat a redescobrir els comerços del seu barri, no? I això ha anat de manera moderada, però amb augment, fins a arribar a aquestes dates que estem dient ara, que són positives i que indiquen que el comerç, tot i tenint moltes dificultats, comença a tenir una salut una miqueta forta.
Parlaves això de que el Covid, Manel, després sembla que la gent s'ha retrobat amb el comerç local. Teniu alguna explicació humana, demogràfica, econòmica que hagi provocat això?
Bueno, la profilació de grans superfícies va fer que molta gent, més per falta de temps, per les raons X de cada un, anés a comprar moltes vegades en aquest tipus d'establiments de gran superfície i deixés una miqueta de banda a aquesta compra al seu comerç més proper, no? Tant és el dia a dia i moltes vegades el cap de setmana, com teníem focalitzat molt el marxar de la ciutat per gaudir d'aquest oci del cap de setmana merescut, doncs fent que ni siquiera el cap de setmana tingués aquesta oportunitat, no? Sí que és cert que i és una realitat, ens van trobar moltes sorpreses de gent que arrel del Covid pues, va tindre que fer mà de lo més proper que tenia de casa seva, al final eren aquests aliments d'alimentació i serveis que havia moltes vegades a vora de la cantonada i que moltes vegades s'ignorava que estaven allí i a més amb productes de molta qualitat i molta gent va fer aquest xip d'alternar les compres moltes vegades a la gran superfície, però també alternant les compres amb aquest comerç de proximitat, amb aquells productes de qualitat que ells entenien que estava més ben servit des del propi establiment de barri. I això ho he anat veient amb augment amb aquests anys, de, ja fa 5 anys que ha passat el del Covid, doncs ha anat amb augment de manera moderada cada vegada, però sí que és cert que, torno a repetir, ara creiem que el comerç té una fortalesa que pot encarar nous reptes, almenys a Lleida, amb certa fortalesa. Nous reptes que ens vindran, i ens vindran segur.
Ara en parlarem, Manel, d'aquests reptes, però, Manel Llaràs, parlaves de l'alimentació. Una pujada que encara és més gran, parlàvem del 8,8 al comerç al detall, doncs 9,1 en l'alimentació. Tu que vens del món de la flaca, per què és això? Creus que comprem millor o creus que simplement ara mengem més? Què ha passat aquí?
Mira, aquí jo diria que hi ha dues causes. Una, arrel del Covid, sí que és cert que molta gent que va descobrir aquests aliments, molts dels aliments de primera necessitat que teníem en aquell moment de necessitat era l'alimentació el més propera possible, no? Sí. I va ser la gran sorpresa que va a tornar a redescobrir moltes vegades aquell forn de pa que sabia que estava allí, però per presses, per temps, per la seva activitat, a lo millor comprava la gran superfície i no comprava amb aquest forn de barri. Qui diu el forn de barri, te podria dir la botiga de comestibles, la peixateria, la carnisseria. Bueno, va tornar a redescobrir aquests establiments que els tenia allí amb productes de qualitat i que li encaixaven i li encaixaven bastant bé. I moltes vegades en preu era un preu similar al que podia trobar moltes vegades a la gran superfície, no?
De fet, Manel, amb això que ens deies, que ens posaves exemples d'alimentació i comentàvem aquestes dades d'alimentació, però hi ha algun altre sector que estigui sorprenent també amb aquesta remuntada?
Bueno, sobretot el sector de l'alimentació és el que ha tingut més remuntada perquè ha anat també lligat a la segona part que us volia comentar. Sí que és cert que cada vegada ja per una part important dels consumidors comença a haver una preocupació molt sana per lo que menja, per d'una manera, no? I estan disposats a desplaçar-se si el producte troben un producte de qualitat i que a més tingui les garanties que és un producte que sigui sa, que estigui elaborat amb garanties, de manera ecològica, si tu m'apures. Però sí que és cert que inclús amb la Covid durant l'any de la Covid, que va haver una davallada important a tots els sectors, l'únic sector que en aquell moment va créixer i créixer de manera substancial va ser precisament el de l'alimentació, i l'alimentació lligada a la salut. El tema ecològic, seguir sent el tema ecològic una minoria dins dels consumidors, però és una minoria que cada vegada va pujant de manera més ràpida i en percentualment el doble que altres tipus d'alimentació. En la qual la gent té una preocupació per lo que... I aquesta preocupació, sobretot amb aquestes generacions joves, fa que pues, realment hagin tornat a sortir moltes vegades comerços vinculats a producció ecològica, comerços que cada vegada tenen menjar premium, i en el cas del pa, de la fleca, comerços que cada vegada, i fos que cada vegada estem fent més varietats i estem fent un pa cada vegada molt més artesanal, en la qual aquest consumidor exigent pues, s'estima més vindre als nostres establiments que no pot ser amb altres tipus d'establiments.
Clar, al final diguéssim que la gent prioritza la qualitat i no li importa gastar-se diners si els garanteixes que és saludable. En tot cas, Manel, anem a parlar de territori, perquè tu ets expert en Lleida, i és que el comerç de Lleida té una identitat pròpia, sobretot diferent a la de Barcelona o la de les altres grans ciutats, perquè aquí, el Manel Ferrer de Premià potser no ho sabrà tant, som una mica anticentres comercials. Ara sí que s'ha començat a parlar de fer un nou centre comercial, però aquí a Lleida, Manel Llaràs, doncs som dels establiments del carrer Major, que és el nostre centre comercial. Quins avantatges o quins reptes té aquest fet de que Lleida no sigui una ciutat de grans magatzems i més de carrers comercials?
Mira, el fet de que Lleida sigui una ciutat al voltant de 150.000 habitants fa que sigui una ciutat, la veritat, mitjaneta comparat amb les altres ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Però és una ciutat que tu, en 15, mitja hora caminant, te'n vas d'una punta a una altra punta de la ciutat. Per tant, pots comprar des d'una punta de la ciutat a l'altra punta de la ciutat relativament sense massa preocupacions, caminant ho pots fer perfectament, no? Amb la qual li donem molt valor amb aquest comerç de proximitat, i si parlem a Lleida ciutat de l'eix comercial, bueno, l'eix comercial és la zona comercial, per d'una manera d'excel·lència, sí, de la ciutat de Lleida, i no només de la ciutat de Lleida, sinó que arrastra el 50% de les seves ventes, ve a ser també de visitants de les comarques que ens venen a visitar a Lleida per temes de salut, per temes de serveis, i moltes vegades aprofiten també i acaben fent aquest shopping, aquest passeig per aquesta àrea comercial que tenim a Lleida, l'eix comercial. Mm-hmm.
De fet, Manel, com a president de Pimec Comerç a Lleida, segur que al llarg del dia i la setmana doncs, parles amb moltíssims empresaris, amb botiguers de petits mitjans comerços. Quines preocupacions són les més habituals que et fan arribar o aquells neguits que tenen i que potser són compartits una mica entre tots?
Mira, aquí sí que parlem de Lleida i podríem estropelar qualsevol lloc de Catalunya, no? Hi ha dues realitats comercials, una és la de la ciutat, pròpiament de la ciutat de Lleida, l'altra, en tot cas, dels municipis del territori, no? Però hi ha preocupacions que són igual per tots. Una és el relleu generacional, cada vegada és més complicat que algú de la teva família pues, agafi aquest relleu del negoci, que moltes vegades són negocis que són terceres, quartes generacions donant aquest servei a la gent, i altre, pues, moltes vegades vinculats moltes vegades a l'administració. En aquest cas tenim ara el Verifactura. Verifactura és una manera d'agenda de voler controlar el detall, el minut, al segon, totes les transaccions econòmiques que faci qualsevol establiment, sigui de comerç o de restauració, en la qual pues això ens genera una ansietat a molts comerciants i d'altres sectors, el fet d'adaptar-se moltes vegades amb una normativa que no s'està lo suficientment preparat, no? Una normativa que segons quin tipus d'empresa gran li és molt fàcil complir-la i allà està, però quan parlem de microempreses i d'establiments de comerç moltes vegades pues l'adaptació costa més, no? Costa més i a més sense cap tipus de moltes vegades d'ajuda per part de l'administració, que és el que trobem moltes vegades a faltar, aquest acompanyament que aniria molt bé per poder voler complir amb les teves obligacions, en aquest cas fiscals.
Llavors, Manel, estem parlant, quan dius això de les coses que les grans empreses poden assumir, potser no tant els petits comerços, estem parlant de taxes, impostos,
mira,
alguna cosa relacionada amb aquest tema?
També, però l'administració tindria que tindre molt clar, perquè això, jo crec que tothom ho té molt clar, que si parles amb un adult, d'una manera, li has de parlar d'una manera, i si parles amb una persona molt més jove, potser d'una altra manera, i si parles amb una canalla, d'una altra manera, no? L'administració, al final, el que et diu és que per mi, igual, jo us parlo i us cobro les taxes en proporció de manera igualitària, i heu de complir la llei i la normativa de manera igualitària. Al meu cas, que tinc la mateixa normativa com a empresa artesana que la que té la Casa Bimbo, per d'una manera, fabricant els... Clar, jo no tinc capacitat de tindre departaments de logística, de departaments de qualitat, departaments de... Al final, tots aquests departaments X que existís en una gran empresa, en una microempresa, acaben sent a l'esquena de el propi empresari, el propi autònom que està al capdavant d'aquest negoci, no? Aquestes càrregues, que són moltes, de burocràcia, entre cometes, de tindre que complir la normativa amb el torn del ventall de possibilitats, des del fiscal al sanitari, fins al de riscos laborals, al tant d'indústria... Clar, al final, tots tenen raó, tots són normatives que tenen que estar, però, escolta, és que al final no se n'adonen de que passes molta part del teu temps, en vez de jo, en un cas, fent coques, que és el que em guanyo la vida i el que tindria que fer, quantes més coques millor per pagar més impostos, pues tinc que dedicar un temps important de la meva activitat a intentar suplir aquests departaments X que hi ha, que no tinc cap persona, sinó tinc que ser jo, no? I si externalitzo aquest servei, també és un cost afegit per l'empresa, amb el qual també me fa menys competitiva que altres empreses. Per tant, l'administració tindria molt clar, quan fa normatives, quan parla amb les empreses, aquesta visió de petit, no? Pensar sempre en petit. Quan parles amb el petit, pensa en petit i legisla en petit, perquè no tenim la capacitat de, ni volguent, no tenim la capacitat de moltes vegades complir el nivell d'exigència que se li demana a les grans. Hi ha moltes coses és el mateix, nivell d'exigència.
Doncs, Manel Llaràs, per acabar, estem arribant ja al final. Ara diguéssim que tota la contextualització, tots els apunts tècnics ja els tenim. Ara deixem un minutet més pel que és la lliure resposta, perquè, com dèiem abans, també et dediques al teu forn, has estat president del Grammy de Forners. Ens apartem una mica i direm, doncs, mira, per ara, per l'estiu o actualment, quin pa ens podria recomanar Manel Llaràs? On hem parlat amb una mica de gastronomia, per acabar?
Bueno, a l'estiu, que és molt d'àpats informals, des de Lleida diria, bueno, a l'immediat de Catalunya te diria el pa de pagès,
sí.
És l'estrella amb aquests àpats informals que es poden fer sobretot per la nit, una bona torradeta amb un bon pernil, pan tomata, ens identifica molt, ens dona identitat de quin poble som. A Lleida, per descomptat, tindria que dir que com la coca de Recapte no hi ha res. Per tant, amb un àpat informal tenim la coca de Recapte, que suplís moltes vegades aquests plans informals, i que a Lleida som un dels principals productors de Catalunya d'aquestes coques salades que hi ha a tota l'art mediterrani.
Doncs escolta'm, ens quedarem amb aquesta gana, tot i l'hora del matí que és, amb ganes de provar-les. Manel Llaràs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies, Arnau, fins demà.
A tu, Manel.
I avui precisament anem fins a l'Espluga Calba, a les Garrigues, perquè s'han inventat un joc que té a veure amb els tiquets de la compra. Hi ha paraules amagades que formen una frase i els clients l'han de trobar. És una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar l'única botiga del poble, que viures Casa Gaià. El guanyador rebrà 300 euros per gastar al mateix comerç. Ens amplia la informació el Julen Andrés, des de Ràdio Ponent Mollerussa.
És la segona edició, l'any passat ja es va fer i la mecànica és molt senzilla. Cada dia surt una paraula diferent al tiquet de la compra. N'hi ha 12 en total que formen una frase. Els compradors han d'ordenar les paraules i trobar-la. Cada vegada que s'aconsegueix és una participació, i el 25 d'agost, just per la festa major, es realitzarà el sorteig d'un val de 300 euros per gastar a la mateixa botiga. En parla el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Espluga Calba, Lluís Amat.
La primera intenció, evidentment, és potenciar la botiga que tenim al poble, que no tots els micropobles en tenen, i que dona un servei força important a l'Espluga Calba, perquè també la segona part també és premiar una miqueta la fidelitat dels clients, i a més aquí es produeix una derivada, no?, que és, diguem, una miqueta de fer poble, perquè la gent fins i tot es pot intercanviar els tíquets, a mi em falta això, tu tens això.
Les botigues són essencials, i més als pobles petits amb la població envellida.
En el poble actualment, estic jo pues, pelant, no n'hi ha cap de botiga, i han d'anar a comprar valls. En valgo aquí està la mar de bé perquè el xiquet té de tot, i si no ho té, te lo fa portar o lo porta ell.
Tatarà a en José Luis, que precisament no és de l'Espluga Calba, però sí d'un poble que malauradament no té botiga. En el cas del municipi de les Garrigues, en Miquel, el propietari del comerç, va més enllà. Reparteix a domicili, i si no té el producte a la seva botiga, el va buscar.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
Quan falten 7 minuts per 2:15 del matí, anem a conèixer la nostra paraula habitable. Ja ho sabeu que aquesta paraula forma part també del podcast Paraules Habitables, i que podeu trobar a la xarxa Més. Avui anem fins l'any 2021, i ben atents perquè la jugada té a veure amb l'esport.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2021. Mat al gol.
En bàsquet, jugada ofensiva consistent en l'acció d'un jugador d'aprofitar un mateix salt per agafar a l'aire la pilota procedent d'una passada elevada d'un company i encistellar, sovint, amb una esmaixada.
Joan Reballato.
El 2021, el Consell Supervisor del TermCat va decidir que en català tant podíem dir a l'IUP, que és la forma coneguda arreu del món, com mata el vol, que és una forma que va néixer de l'aportació d'idees dels oients de Catalunya Ràdio, i que, a més del Consell Supervisor, també va agradar la Federació Catalana de Basquetbol. Situem-nos. Enmig del pavelló de bàsquet, un jugador fa volar la pilota cap a la cistella contrària, i un company d'equip que ja s'ho esperava salta, la replega a l'aire i, abans de tornar a terra, l'entatxona amb tècnica i amb ràbia dintre el cèrcol. Es fa el silenci, perquè és una jugada tan precisa i tan plàstica que ens fa sentir gairebé com si fóssim al teatre. I després, l'explosió. És un mat al vol. I poder-ho dir amb una forma tan curta, tan brillant i tan catalana, nascuda d'una proposta de la societat, ens fa veure que és ben cert que la nostra llengua serveix per dir-ho tot, també en l'esport, i que tots podem col·laborar-hi, creant paraules i fent-les servir.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
I avui tornen a pujar les temperatures i els meteoròlegs diuen que ho seguiran fent fins segur el cap de setmana i veurem si va més enllà. Una nova onada de calor estiuenca, normal i habitual en època de canícula, però que no deixa de ser un moment adequat i idoni per recordar consells i també actituds que podem prendre per intentar no passar-ho tan malament aquests dies i arribar bé a la tardor. En parlarem des del punt de vista mèdic anant cap a Ràdio Arenys, on hi tenim el nostre company Oriol Leo. Bon dia, com estàs?
Hola, Manel. Doncs bé, bé, molt bé. Mira, ja començant esperant aquesta onada de calor que ha d'arribar. De moment anem bé, per això.
Sí, t'haig de dir, Oriol, que déu-n'hi-do la xafogor i la calor que tenim sobretot a la zona de la costa aquests dies, oi?
I tant, i tant. És cert, que segons la zona de Catalunya, sigui la plana, la costa, la muntanya, clar, les temperatures i la sensació de calor es viu diferent, però vaja, de calor en fa a tot arreu. I toca donar recomanacions de què podem fer i, sobretot, què no hauríem de fer quan pica tant el sol. Cada any, amb l'arribada de les altes temperatures, doncs bé, cal preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, que són la deshidratació, l'esgotament, un cop de calor, també les cremades. Tothom s'ha de protegir i l'Institut Català de la Salut ha iniciat una campanya per centrar el focus en la prevenció, centrada en tres consells que diuen que són l'ABC de la calor: aire, beure i casa.
Doncs escolta'm, amb aquesta premissa avui volem parlar amb en Ricard Pairó. Ell és metge de família del CAP Arenys de Mar, de l'Institut Català de la Salut. Bon dia i benvingut, doctor.
Hola, bon dia, molt bon dia.
Aquest estiu no ens podem oblidar en cap moment d'aquest ABC que ens explicava ara el nostre company, que ens servirà també per ordenar els consells per passar un estiu una miqueta més agradable. L'A és l'aire, buscar ombra, no anar pel sol, en definitiva, buscar una mica l'aire fresc, no? I trobar una mica aquests espais que potser ens poden ajudar, doncs, a baixar també una mica la temperatura corporal.
Sí, és molt important, és un dels aspectes principals, sobretot és això, quan estem a l'aire lliure, però també quan estem a casa, doncs buscar espais d'ombra, buscar espais climatitzats, ventilats, per intentar que la temperatura ambiental baixi. Per tant, això, aprofitar quan anem pel carrer sempre anar pels espais d'ombra, aprofitar els refugis climàtics que puguin haver-hi a la nostra població, i a casa també, tenir les cases ben ventilades, intentar, doncs això, sempre tenir obert per la part de l'ombra i no mai per la part del sol, que baixar les finestres, baixar les persianes durant el dia per intentar que no entri gaire el sol i anar-les obrint ja més de cara a la tarda per ventilar la casa.
Ens ha explicat la C, també, doctor, la de casa, però ens falta la B. La B, sí, és important, sí. És beure, és hidratar-nos sovint i sobretot, ho diem, encara que no tinguem set, beure.
Sí, és molt important. A veure, amb aquesta calor, primer perdem molta més aigua per la suor i és important anar recuperant tots aquests líquids que anem perdent. És una cosa important també anar bebent de forma habitual, periòdica durant el dia, no només quan tenim set, perquè moltes vegades aquesta sensació de la set, i sobretot en les persones més vulnerables, la gent gran i els nens, no tenen aquesta sensació de set, i per tant hem de forçar o obligar a anar bevent encara que no tinguem set. Pensem que una persona d'uns 60 quilos necessitaria beure pràcticament 2 litres d'aigua al dia, i una persona d'uns 80 necessitaria 2,5 litres. Per tant, és important que això, si no ens anem forçant a fer-ho, moltes vegades només amb el que bebem als àpats no és suficient.
Doctor, de fet, molta gent hi ha aquesta falsa creença de que contra més tinguem obertes doncs les persianes, les finestres de casa, doncs més frescos estarem. Això potser té una lògica doncs quan se'n va el sol i arriba la nit, però clar, tenir tot obert durant tot el dia en les hores de més sol és fins i tot contraproduent.
Sí, clar, hem de tenir molt en compte que pot entrar aire, però també entra calor de fora. Si a fora estem a 40 graus o a 35 i obrim, si estem obrint les zones en les que realment hi ha més sol o dona més el sol de cara, doncs el que està entrant també és calor. Per tant, en aquest cas sí que hem d'intentar baixar les persianes i podem tenir obert perquè entri una mica d'aire, però sobretot això, durant el dia baixades el màxim possible i a la tarda, més a la tarda nit, obrir perquè hi hagi una bona ventilació de la casa.
Doncs tot plegat és un ABC, d'aquesta calor, aire, beure, casa... Tot plegat així per evitar els efectes negatius en la salut, Vostè és metge, parlem de salut, i ho dèiem a l'inici, Ricard Peiró, parlem de deshidratació, de sentir-nos esgotats, de cremar-nos pel sol o de tenir un cop de calor, doctor?
Sí, a veure, aquests símptomes són molt freqüents, especialment, sobretot, si estem fent activitat a l'aire lliure, és una de les altres coses que hem de tenir en compte, sobretot en les hores de màxima insolació, de màxima calor, reduir l'activitat, tant a nivell d'esbarjo com a nivell laboral. És a dir, intentar, sobretot a nivell laboral, doncs, fer la menys activitat possible en les hores de màxima calor, i a nivell personal també evitar aquestes hores de màxima calor per fer esport o per estar a la platja, que precisament és quan la gent normalment li acostuma a estar més a la platja en aquestes hores, no? Per tant, hem de reduir una mica aquesta exposició per reduir una mica el risc. Llavors, això és molt, molt important també.
De fet, les dades fetes públiques recentment ens parlen de més de 300 morts a Catalunya amb el que portem d'estiu de manera directa o indirecta, si agreugen doncs una patologia prèvia. Com ens pot acabar matant la calor de forma indirecta, doctor? Quins són aquests factors doncs que al final poden acabar també amb mort també per aquestes altes temperatures i tenint efectes amb la calor?
Sí. A veure, a nivell directe, pues, és bàsicament el cop de calor, que és que quan ens puja la temperatura, que aquí un dels factors principals és que moltes vegades tampoc no ens donem compte. Fa calor, pensem que el que estem és cansats, que a lo millor diem, pues mira, vaig a fer una migdiada perquè em trobo més cansat i el que estàs tenint és un cop de calor, que sense donar-te compte, no? Una de les coses principals és que és això, quan tenim cop de calor, aquesta pujada de la temperatura, tenim augment de temperatura, comencem a estar més adormits, podem estar una mica més sense ganes de fer coses, però és una calor més que un dels símptomes principals és que no suem. Per molt que tenim calor, no suem. Per què? Perquè ja estem perdent el líquid corporal i, per tant, aquí ja comença a ser de dir, ostres, tinc calor, no em trobo del tot bé, però no suo. Aquí ja hi ha algo que el nostre sistema de regulació està fallant, perquè si no ja suaríem. Per tant, és molt important que a vegades donar-nos compte d'aquests símptomes abans de ja arribar al cop de calor. A nivell indirecte, que totes aquestes afecten sobretot als pacients crònics que tenen altres malalties. Els pacients crònics a nivell respiratori, a nivell cardiovascular, pacients que prenen tractament amb diurètics, pacients que prenen tractaments del sistema nerviós central, benzodiazepines, són pacients que tots aquests efectes els afecten molt més. Si prenem un diurètic per perdre líquid i a més suem molt més, doncs encara estem perdent més líquid i això pot afectar-nos al nivell del nostre sistema cardiovascular, afectar-nos a la tensió i això complicar pues, malalties cardiovasculars que tinguem. Amb els medicaments més del sistema nerviós central és el mateix. Si hi ha medicaments que el que fan és baixar una mica el nostre sistema d'alerta, si a més tenim un cop de calor que encara ens redueix més aquest sistema d'alerta, podem no donar-nos compte de lo que ens està passant i tenir una complicació de la nostra malaltia. Per tant, sobretot això, empitjoren la sintomatologia de lo que ja estem prenent, de lo que ja estem de la nostra malaltia de base. I això pot al final complicar-la i arribar a un ingrés hospitalari o a una mort.
De fet, és evident que la calor no és bona, tampoc ho és el fred, De fet, tenim aquella dita de març marçot, mata la vella i la jove si pot. A l'agost no tenim la dita amb la calor, però vaja, també l'hauríem de fer perquè ve a ser una mica el mateix, tant el fred com la calor doncs no són bons per aquestes doncs, maneres de greujar malalties indirectament. Doctor, que sí que li volia preguntar és que aquesta xifra registrada, que ara comentava el company Manel, que és diuen que és la més alta fins a un dia 7 d'agost, dels últims 10 anys. Jo li volia preguntar si això ho han notat des dels serveis d'atenció, des del CAP, noten doncs aquest augment de consultes a causa de patologies derivades de la calor o de la calor directament?
Bé, hi ha augment de consultes, bueno, sempre hi ha descompensacions de pacients crònics, no?, i que moltes vegades pots pensar que estan degudes a cops de calor, i per tant a vegades sí que ja pues, ho veus, ho associes, associar-ho directament a cops de calor, moltes vegades és difícil atendre'ls directament, perquè a vegades, per això, si és un cop de calor ja molt, molt important, doncs a vegades el pacient ja es trasllada directament al servei d'urgències, però sí que símptomes més lleus anem tractant, evidentment, com deies abans, també temes de cremades, tots aquests temes, i és això, moltes vegades hi ha petites afectacions o petites empitjoraments de les malalties cròniques que podem associar que ha sigut un relacionat amb el tema de la calor. I sobretot, més que res això, perquè moltes vegades tot aquest tema de forçar la ingesta, la hidratació, doncs és el que més costa, i sobretot amb gent gran i amb malalties cròniques.
Doctor, gairebé per tancar aquesta entrevista li volia preguntar també per si hi ha col·lectius més vulnerables justament a aquesta calor. Estic pensant també en persones grans que potser per circumstàncies de la vida doncs viuen soles i es troben soles doncs a casa seva o als seus pisos.
Sí, sí, els col·lectius vulnerables al final això són els pacients amb malalties cròniques, són els pacients grans, els pacients de major edat, també els nens menors de 4 anys, també, perquè és això, tant els uns com els altres tenen més dificultat de reacció amb aquests canvis extrems i més dificultat de comunicar-se i de comunicar que estan malament. Tots els pacients amb malalties cròniques, amb hipertensió, amb diabetes, malalties cardiovasculars, respiratòries, com deies també, els pacients que viuen sols a vegades tenen una situació, viuen sols, amb problemes econòmics, de que a vegades és més difícil fer mesures per adaptar els seus llars amb aquestes característiques, però també moltes vegades perquè al estar sols, si tenen un problema, és difícil a vegades comunicar-se, no tenen ningú a l'entorn que els hi pugui donar un cop de mà i poden arribar a que aquesta situació empitjori. I doncs, el que us dèiem abans, pacients que prenen medicació pel sistema nerviós central, antidepressius, tranquil·litzants i sobretot els que prenen també diurètics.
Doncs moltíssima precaució amb aquesta calor. Gràcies, doctor Ricard Pairó, per haver passat aquesta estona amb nosaltres i també doncs, ajudar-nos a donar-nos aquests petits tips per passar millor aquesta propera onada de calor. Moltes gràcies i que passi també un bon estiu.
Gràcies a vosaltres i cuideu-vos de la calor.
Gràcies i gràcies també, Oriol. Fins la propera.
Gràcies, fins ara.
Quan passen 7 minuts a 2:15 del matí, és el moment d'encetar un nou episodi del podcast Veus Indispensables, que estem estrenant aquest estiu a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar a la xarxa Més aquesta setmana, tot dedicat a Mercè Rodoreda. Avui destaquem Mirall Trencat.
Veus Indispensables. Mercè Rodoreda.
A Mirall Trencat, el relat de tres generacions de la família benestant Valldaura Ferriols, Rodoreda dibuixa la Barcelona abans de l'esclat de la Guerra Civil. La comença a escriure abans de la mort d'Armand Obiols i l'ha d'enllestir sense el seu suport.
Enric Gallent.
Jo crec que és un dels pilars de la seva obra. És una obra fonamental, és una obra complexa, per això que deia abans que és una obra, l'escriptura de la qual doncs, la té lligada durant uns quants anys i al final no pot comptar amb el suport d'Obiols, però és una història que reflecteix tot el món que ell ha viscut, perquè al capdavall la protagonista, la Teresa Goday, és un personatge que podia correspondre's perfectament amb el món, diguem-ne, d'uns pares i d'un avi que havien viscut la Barcelona, diguem-ne, més tradicional, la Barcelona, diguem-ne, gremial, no? Aleshores, la història de Mirall Trencat és una història devastadora, perquè és la història de com el pas del temps, no?, acaba transformant les vides, les persones, i les acabes situant davant d'un mirall, que és un mirall realment trencat, no?, de les expectatives inicials que hi havia hagut. Aquí hi ha un aspecte important de l'obra de Rodoreda, que és a Mirall Trencat, però que és a tota la seva obra, que és el tractament que fa d'una banda de les dones, de l'altra dels homes, i després del tractament de les criatures. Ella sempre explica que ella té una tirada cap a un tipus d'home, probablement perquè no era el model que havia conegut a la seva relació amb el matrimonial, un home, diguem-ne, tendre, un home amb una actitud gens dominant, més aviat propera a la dona, que és la figura de l'Eladi Farriols, del notari de Mirall Trencat, no? Que és el personatge que quan llegeixes la novel·la, siguis home o siguis dona, sents una proximitat amb ell, no? Aquest personatge contrasta, per altra banda, amb una riquesa en el tractament dels personatges femenins, a la relació, per exemple, que hi ha entre Teresa Valldaura i la seva filla i la Sofia, són dos caràcters absolutament antitètics, dominants, possessius, i després el món de les criatures. És a dir, hi ha una cosa que a mi sempre, com a lector, em toca, i és que Rodoreda no té cap mena de compassió, no té cap actitud compassiva en el tractament del món de la infància. És dura, tota la relació que hi ha entre els germans a Mirall Trencat, aquella relació incestuosa que es dona entre dos dels germans i entre el noi i la noia i que fan tots els possibles per negar l'existència de l'altre, per anul·lar-lo fins a conduir-lo a la mort, i que ho explica sense cap mena de posició moral. Això és així. Si no t'agrada, doncs canvia de lector, canvia d'autor, però la meva visió de la realitat és aquesta, no? I aquesta visió és molt constant. És de la mateixa manera que en el tractament de la dona, de l'empoderament de la dona a l'obra de la Rodoreda, jo crec que hi va, amb el pas dels anys, es va anar fent molt fort en aquest sentit. Mirall Trencat, sí, és una història que és situada a Barcelona, és una història universal, perquè està parlant de com, de què fem amb la vida, de com organitzem la vida, de com organitzem els sentiments, de com ens relacionem, de com les relacions entre homes i dones poden passar per diferents fases, de com els sis de vegada poden ser desitjats o en un moment determinat es poden convertir en un obstacle, no? Clar, això, que un escriptor hagi pogut expressar tot aquest món, en fi, mereix tot el reconeixement.
Veus indispensables.
Aquells ulls vellutats i aquell riure encomanadís l'havien enamorat. Recordaria sempre l'entrada de la Teresa al saló, amb el vestit de moaré de color d'avellana, una rosa rosa al pit i un abric de martes fins als peus, enfredorida, queixant-se del temps. Amb prou feines es digueren quatre mots, però en separar-se, ella li donà la mà rient, com si l'hagués conegut de tota la vida. La tornà a veure el dia de Reis, també a casa del germà d'en Quim. L'endemà, abans de sortir de l'hotel amb la maleta, encarregà que cada dia fessin portar flors a la Teresa. Violetes, fins que n'hi hagi. Seria com si l'idili de Viena tornés a començar, però més de peus a terra. Deixà una capsa plena de targetes. A totes hi havia escrit devotament.
Sintonitza Obert per Vacances.
I mentre ens apropem a 3:15 del matí, és el moment de conèixer una nova història de Barcelona, aquest podcast sobre curiositats històriques a la capital catalana, que podeu trobar sencer, si voleu, a la xarxa Més. A principis del segle XX, a la platja de la Barceloneta, es va ubicar l'Escola del Mar. Va ser una experiència innovadora en l'àmbit de l'educació i de la salut dels infants, que va quedar estroncada, com tantes altres coses, per la Guerra Civil. És la història de Barcelona que ens porta avui el David Martínez.
L'Escola del Mar és possiblement una de les escoles més singulars i emblemàtiques que han existit a Barcelona. Una institució pionera, no només per la seva ubicació, enmig de la platja de la Barceloneta, també pel seu mètode pedagògic. Una història que va tenir un final abrupte per culpa de les bombes.
Memòries, vestigis i curiositats de la ciutat per David Martínez. Històries de Barcelona.
A principis del segle XX van aparèixer a Europa les primeres escoles a l'aire lliure. Eren centres amb les aules a l'exterior, en contacte amb la natura, un entorn més saludable pels infants que patien malalties respiratòries. Seguint aquest moviment, l'any 1914 l'Ajuntament de Barcelona va crear l'Escola del Bosc, a Montjuïc, que va ser la primera escola a l'aire lliure de la ciutat. L'any 1908 es va crear un altre servei municipal que buscava millorar la salut dels infants, els anomenats banys de mar. Eren unes jornades a la platja, on els infants feien exercici, es banyaven, prenien el sol i rebien un petit esmorzar. D'acord amb la medicina de l'època, es considerava que els banys de sol i de mar eren una teràpia que ajudava a prevenir i a combatre les malalties, sobretot les malalties respiratòries. Els banys de mar eren una activitat orientada especialment cap a les famílies obreres, aquelles que no tenien temps ni mitjans per dur la canalla a la platja. I és que segons un estudi fet en aquesta època pel doctor Lluís Sallé, un 90% dels infants barcelonins de classe obrera patia algun tipus de problema de salut. Les malalties més habituals eren la tuberculosi, la bronquitis, l'escròfula o l'anèmia. Davant la bona acollida que van tenir durant els estius els serveis de banys de mar, el seu responsable, que era el pedagog Pere Vergés, va creure que seria una bona idea establir un centre escolar que estigués a la mateixa platja. Així va néixer l'Escola del Mar, i així ho explicava amb unes memòries el seu creador i fundador, Pere Vergés.
L'Escola del Mar ha nascut per donar educació d'una manera convenient als nois i noies, fent-los romandre el màxim de temps a la platja. A la platja es troben reunits tots els avantatges del clima marítim, amb la cura de mar, de sol i d'aire i la facilitat de poder-los avesar a l'esport de la natació, que contribueix al desenrotllament muscular i a l'augment de l'amplitud pulmonar de qui neda.
L'escola va ser construïda per l'arquitecte Josep Budai i era un edifici de fusta de dues plantes que es va instal·lar a la platja de la Barceloneta, damunt mateix de la sorra. L'Escola del Mar es va inaugurar oficialment el 3 d'agost de 1921, tot i que les classes no van començar fins al gener de 1922. En un principi, l'Escola del Mar no tenia alumnes propis. Els que anaven eren infants que venien d'altres escoles de la ciutat i que patien problemes de salut. Eren enviats de forma temporal a l'Escola de la Barceloneta per enfortir les seves defenses. La selecció d'alumnes es feia a partir dels informes mèdics i sobretot prioritzant els infants que venien de famílies més humils i amb menys recursos. L'Escola del Mar està considerada un referent de la renovació pedagògica. S'allunyava dels mètodes de l'escola tradicional, que es basaven en alumnes tancats a les aules, amb mestres autoritaris i amb un ensenyament bàsicament memorístic. El que escoltarem a continuació és l'horari habitual de classes a l'Escola del Mar, segons consta a una memòria del centre que es va publicar als anys 20 del segle passat.
De 8 a 10 del matí, entrada, bany de sol, bany de mar, exercicis respiratoris i esmorzar. De 10 a 2 quarts d'11, repòs a la platja. De 2 quarts d'11 a 2 quarts de 12, classe. De 2 quarts de 12 a les 12, jocs, cançons i exercicis rítmics. De 12 a 1, dinar. D'una a dues, migdiada a la platja. De 2 a 3, classe. De 3 a 2 quarts de 4, temps lliure i exercicis respiratoris. De 2 quarts de 4 a 2 quarts de 5, classe. De 2 quarts de 5 a les 5, berenar a la platja, cançons i sortida.
L'Escola del Mar era una escola mixta, sense llibres de text ni exàmens. Es defugia de les assignatures convencionals. Es fomentaven activitats com l'audició de música clàssica, les titelles, els escacs i, sobretot, els banys de mar i els jocs a l'aire lliure. L'escola funcionava com una petita república governada pels seus alumnes. A l'inici de cada curs, nens i nenes es repartien en grups de tres colors, el blau, el blanc i el verd. Els alumnes s'encarregaven de gestionar directament la biblioteca, també un servei meteorològic, o fins i tot editar una revista del centre. Qui millor pot explicar aquest funcionament singular són els propis exalumnes. El seu testimoni va quedar recollit l'any 2010 en un documental sobre l'Escola del Mar.
La dinàmica de l'escola era com una república. Hi havia el president, el cronista, el bibliotecari.
Quan començava el curs es formaven uns grups de treball, en deien colors.
hi havia blau, blanc i verd. I llavors, com que les feines que fèiem puntuaven, donaven alguns punts, doncs aquests punts deien, ho ha fet millor el color blau, 2 punts. I cada 15 dies, quan fèiem els càrrecs, miràvem els colors, i el que tenia més punts era el que treia els càrrecs de la classe.
El 7 de gener de 1938, en plena Guerra Civil, una bomba incendiària llançada per l'aviació feixista italiana impactava sobre l'escola. L'atac, per sort, no va provocar víctimes, però el foc va destruir completament l'edifici de fusta. Després de la Guerra Civil, l'escola va començar una nova etapa lluny del mar. Pere Vergés va seguir al capdavant del centre intentant conservar l'esperit pedagògic original dins de les imposicions educatives que marcava el franquisme. La nova escola va quedar instal·lada durant un temps a Montjuïc i el 1948 es va traslladar a la muntanya del Guinardó, concretament a una antiga masia, Can Sors, on encara continua, a dia d'avui, l'Escola del Mar, lluny de la platja que la va veure néixer.
Nou minuts per arribar a les 10 del matí. Estàs escoltant en directe l'Obert per Vacances a la teva ràdio local i aquesta sintonia ens indica que hem d'entrar en el terreny de les cançons de l'estiu. Júlia Llanes, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Manel.
Fins a quin any anem avui?
Avui anem al 2021.
Al 2021, relativament a prop.
I l'any després de la pandèmia.
I l'any després de la pandèmia. Que... Per tant, ha de ser com un any de, com de ressorgiment, no?
Home, i tant.
Com home, el gran despertar, no?
Home, al final va ser com... El 2020 restriccions, el 2021 hi havia menys.
Menys. Bueno, algunes més encara hi havia, una mica més de festa, hi havia encara algunes,
sí,
no?
Sí, quan viatjava, sobretot.
Quan viatjava, és veritat, me'n recordo perfectament de les mascaretes a l'avió... Uf. Tema seriós. Sí. Per tant, era un any una miqueta més, no?
Més festiu. Sí.
Amb moltes pèrdues que hem deixat també durant la pandèmia, és
cert.
Veritat, però començàvem a recuperar una mica aquella nova normalitat, en recordes quan dèiem la nova normalitat?
És veritat, s'intentava.
Sí. Molt bé, doncs a veure, aquell any tenim, com sabeu, cada dia 2 cançons, una que us presentem ara abans d'arribar a les 10 i l'altra abans d'arribar a les 11. I al final, el nostre jurat, que és el Marçal CC, durant el que queda d'agost, decidirà quina és més cançó de l'estiu de les dues.
Parell, també t'he dit que és una mica una opinió subjectiva,
sí.
Però bueno, aquí...
També haig de dir que no tinc gaire clar què és el que valora el jurat, és a dir, si
exacte.
És la millor cançó, si és la cançó més de l'estiu, si els agrada l'artista, si els agrada la lletra, saps? És a dir, no... puc esforçar-me de més perquè tampoc tinc clar què és el que valora el jurat.
Exacte, això és el nostre repte, jo
sí.
Crec.
Marçal, per al·lusions, gairebé, bon dia.
A veure, el jurat és inescrutable.
Ja ho veig,
és a dir,
ja ho veig.
Els meus criteris són...
Lliures.
Lliures.
Sí.
Random. Que es diu molt avui dia.
Val.
I bueno, és el que sento en el moment, també. És,
val.
Hi ha un punt d'intuïció, un punt de sentiment.
Val. És a dir, que pot ser que una cançó guanyi...
Perquè
et dona...
Perquè m'he llevat així.
D'acord, sí. Podria
bueno,
ser.
Bueno, almenys crec que el Marçal és més menys... corrupta que en Carles.
Menys comprable que
exacte,
Carles Soler.
Exacte, em dóna la sensació.
Que inclús...
Ah, moment, aquesta opció no
mira,
la coneixia.
El Carles, amb aquestes votacions, ha guanyat cafès amb llet, entrepans, massatges
exacte.
Fins i tot, deuen haver hagut.
El pernil. O sigui, bueno, pugeu
això,
el preu.
Per sembla... l'última votació de l'estiu, potser un pernil. Molt bé. A veure, Júlia, la teva cançó, la teva proposta per avui.
A veure, jo t'he dit que és una cançó que et fa ballar, però sobretot diria jo saltar.
Saltar.
Saps a les festes majors
sí,
quan
sí.
Es fan aquestes espècies d'olles?
Sí.
Bueno,
allà
dic...
que hi ha gent allà agrupada.
Exacte,
oh.
Que es fa com... La gent se'n va, es deixa un
sí.
Cercle al mig i a sota tothom comença a saltar.
Val.
Exacte.
Això t'ha de dir que a mi fa molta por,
A mi m'encanta.
Però a tu t'encanta.
Però jo t'he de dir que la gent ho coneix més com a pogo i jo ho coneixia
pogo.
Com a olla. Sí, resulta que més... per als cantants americans i més
sí.
Les angleses es coneix com a pogo. Oi, és aquí a Catalunya, jo no ho sabia.
Tens referència, Marçal, de pogo?
És que també se'n diuen moshpit.
Moshpit?
Si no vaig errat.
Ah?
Això són
no
cançons
sabia.
Ja més... Ai, cançons, concerts ja més de... metall.
Val, d'acord.
O una miqueta d'escà.
Una miqueta més forts, no? Una miqueta, una mica de més nivell, no?
En els concerts d'escà és en els llocs més extrems que he viscut a la meva vida.
Val, però Olla em sembla un nom prou popular.
Sí, jo te... però jo...
Sí.
I tant.
Però jo em vaig quedar flipant perquè jo vaig dir, sí, una olla, tothom deia, com una olla? No, no, és un pogo, jo, ah.
Ah, val.
Bueno.
Veus, et vas quedant enrere, Júlia.
Sí, sí,
malgrat la curta edat que tens, et vas quedant enrere, et vas fent gran.
Sí, sí.
Les noves generacions avancen amb molta pressa. Clar, sí, sí. Molt bé, és una cançó que convida justament a fer això, aquesta olla, aquest pogo, no directament.
Correcte. I es tracta d'un grup que és valencià.
Val.
Que es diu Zo.
Home, meravella.
I amb aquestes notes crec que...
Que això ho hem dit molts dies, que només amb les notes, si la gent ja ho identifica amb els primers segons, ja la cançó té molt fet per ser una cançó de l'estiu.
Sí, sí, pels que no les coneixeu, és Tobogán, de Zo, un himne que et fa saltar, ballar, tot el que vulguis. Aquesta cançó anima a
tothom,
qualsevol persona.
A tothom. Saps a qui em recorda aquesta cançó?
Aquí.
A l'Anna Gasol, companya de M1FM, perquè fèiem justament això de la cançó de l'estiu i va haver un estiu que aquesta cançó, si no la posàvem cada dia 10 vegades, no la posàvem ninguna.
Voldries dir que és la cançó d'aquell estiu?
Segurament, i jo l'associ justament a l'Anna Gasol, que tinc molt bons records. Des d'aquí la saludem si ens està escoltant, que segur que sí. Per tant, és la teva proposta d'avui.
Correcte, jo jugo amb aquesta carta.
Li falta un Tobogán, que és una cançó reivindicativa, realment, no? Una mica de la,
una
dels
mica.
Hijos, dels rics,
sí.
No? Que tenen com molt, però no són feliços.
Exacte,
no?
I també una mica de... La vida és un tobogán, alts i baixos, al final...
Això també, Marçal.
Això és la vida.
És una cançó dels problemes del primer món.
Exacte, totalment. En plan, té de tot, però li falta un tobogán, li falta aquesta diversió.
El drama.
El drama, totalment.
Activem drama. Cadascú l'interpreta com vol.
Exacte. Ah. Doncs això veurem, perquè el Marçal després és qui vota, per tant, a veure com ho interpreta, perquè potser li fa com molta ràbia aquest tema i perds.
Pot ser.
Jo, influenciar-lo.
Marçal, pensa-t'ho.
Va, anem a marxar amb aquesta cançó, amb Zo, amb Tobogán. Tornem d'aquí una estona, molt curteta. La Maria Lara ens explica les notícies i tornem amb més Obert per Vacances. Fins ara.
Tobogán, li falta un tobogán, que vaig al buit i el posi, que està passant-ho mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? Qui no té un capritxet a sa casa? Els pobres tot vos sembla mal.
La xarxa de comunicació local.
Nou de Caradell.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. Haven't I made it clear?
We're just friends.
So don't go look at me no. with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be...
La xarxa.
Notícies en